Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Una representació de Penedès en Palestina visita avui el racó de solidaritat i cooperació, el Penedès en xarxa, per explicar-nos la situació a Gaza i a Cisjordània i les campanyes de suport que s'impulsen des de les nostres comarques. Cristina i Marçal, bon dia.
Bon dia.
Què us sembla? Comencem recordant la creació de Penedès en Palestina. Hem de retrocedir 5-6 anys enrere.
Sí, doncs la iniciativa de Penedès en Palestina sorgeix el 2018, quan unes quantes doncs, participem en una brigada a Palestina de la mà d'un altre col·lectiu, la Recolectiva, que des de feia uns anys organitzava brigades a Cisjordània per donar suport en la campanya de recollida d'olives durant els mesos d'octubre i novembre. I arrel de que unes quantes hi vam participar, doncs ens va sorgir la inquietud de fer alguna cosa des d'aquí, perquè un dels missatges que vam rebre a tots els pobles on anàvem és quan tornis a casa teva, explica el que has vist, explica el que està passant. Com que és important la feina que fas com a brigadista allà, però és molt més important el que tu t'endús i pots explicar aquí des de la solidaritat internacional. I és per això que a finals del 2018, inicis del 19, doncs ens constituïm com a assemblea per una mica estendre aquest missatge de solidaritat amb Palestina.
Tots dos hi heu estat?
Sí.
Ens podeu explicar com és? En parlem tant i veiem el que ens deixen i el que ens ensenyen, ens bombardegen amb imatges, però realment, per fer-ho gràfic i entenedor, perquè es diu la franja, en quina situació viuen exactament, de quants quilòmetres quadrats parlem?
Clar, nosaltres, la franja de Gaza porta en setge durant, que són 7 anys, Marçal? No me'n recordo ara, són uns 7 anys. Sí. Vull dir que no s'hi pot entrar ni sortir, a no ser que tinguis unes acreditacions molt concretes de premsa i d'ONGs molt, molt específiques, no? Nosaltres, com a brigadistes, ens hem mogut a Cisjordània, sobretot. La franja de Gaza no hi pots accedir fàcilment. Llavors, clar, nosaltres podem parlar del que vam veure a Cisjordània, que també és un espai que ara mateix doncs, no se li està prestant atenció perquè el focus està a Gaza, però també hi estan havent molts atacs, no?, ara mateix. Però bueno, una mica quan arribes allà, jo crec que el lloc on te vaig viure més tensió i on se'm va fer més violent va ser l'aeroport de Tel Aviv, que potser si vas com a turista no ho vius de la mateixa manera perquè ja no has d'amagar res, no? Però si vas com a brigadista, doncs tens la sensació de que t'enganxaran, no? Si descobreixen el que vas a fer.
En teoria, amagues que entres com a
sí.
brigadista?
Tu has d'anar una mica com disfressat de turista, no? És a dir, has de portar-te una coartada, explicar per què tens 15 dies d'estar a Palestina. Bueno, no has de parlar de Palestina en cap moment, has de parlar que vas a Israel, que te'n vas a fer un surf, que te'n vas a visitar un festival, has d'inventar-te una història, no? Perquè si saben que vas a ajudar la causa palestina, el més probable és que et deportin des de l'aeroport i et facin tornar a casa. Llavors, sempre ho amagues, no? Has de mirar que no portis cap tipus de material que et relacioni amb Palestina, cap llibre, cap nota. Has de fer una mica de neteja de xarxes socials i webs on no aparegui cap relació teva amb Palestina, perquè si no també et fan doncs, aquesta mica d'interrogatori a vegades, no? És una mica una loteria. Hi ha gent que passa molt fàcil i hi ha gent que pots estar-te 3 o 4 hores d'interrogatori a l'aeroport fins que no s'asseguren que no tens res a veure. Llavors, un cop sortint de l'aeroport, sí que un cop estant a la part palestina, diguéssim, doncs ja va ser una altra tranquil·litat, no? Tot i estar a la part més hostil d'Israel, per d'una manera, ja no et donava la sensació d'estar a la part enemiga, no? Perquè els palestins et reben amb les mans obertes, realment et qüestiones en tot moment quin és el teu paper allà, no? Si realment estàs sent útil o no. Però bé, passes per checkpoints, que són aquests punts de
control. Els controls són agressius, són durs?
clar, quan ets
turista.
Turista és molt més fàcil perquè tens un paperet que de seguida t'hi veuen. Bueno, la teva aparença també t'obre moltes portes, no? A la vegada és una mica el motiu pel qual anem allà, perquè nosaltres tenim una impunitat que les palestines no tenen, no? Per això anem a ajudar-los a acollir les seves terres, que així potser amb la nostra presència doncs s'estalviaran un atac dels colons israelians que estan instal·lats a Cisjordània i que es dediquen a fer la vida impossible a les palestines, no? Llavors, una mica el que tu vas veient allà és aquesta tensió, aquesta presència constant d'equipació militar, militars israelians molt joves que no et dona la sensació que siguin conscients del que estan fent del tot, no? Que tenen una ideologia molt clara dins del cap i que no tens clar que no se'ls hi puguin anar a la mà en qualsevol moment, que de fet són coses que passen a diari, no? Això són algunes coses.
Clar.
Marçal, sí. Altres impressions?
Sí, jo crec que és una mica el que comentava la Cristina, no? Que un cop arribes a Cisjordània, doncs vas acollir amb les famílies palestines, després et conviden a dinar i a prendre el te a casa seva, no? I entres com dins d'una normalitat estranya que de sobte agafes un autobús i has de creuar un checkpoint ple de soldats i es trenca, no? I és com estrany perquè les palestines al seu dia a dia, doncs, pues fan una vida normal, diguem, però de tant en tant et vas trobant amb aquests obstacles de l'ocupació israeliana. I llavors, al final, t'adones de la tensió constant en la que viuen, perquè doncs, potser portes una setmana anant a acollir tranquil·lament i el següent dia t'apareixen uns colons atacant-te amb pedres, si tens sort, sinó amb metralletes i el suport de l'exèrcit. I és com aquesta tensió constant d'atacs, de talls de carreteres, de control de recursos, perquè doncs, els hi han pres la majoria de terres, de recursos d'aigua, limitacions a nivell d'electricitat, i juguen una mica amb això, no? En anar fent més fort aquesta pressió cada vegada, i sobretot ara que Israel compta amb certa impunitat, no? Perquè van fent i ningú els està frenant. I a Cisjordània, sobretot, això és anar apretant a poc, no? I en llocs com Hebron, per exemple, que és on hi ha colònies dins mateix de la ciutat i tu el teu dia a dia doncs, et creues amb exèrcits i colons, és on t'adones realment de l'impacte que està tenint l'ocupació en aquelles terres.
Parlaves d'impunitat. L'altre dia el Borrell va ser prou dur, verbalment. Va ser dur, per ser un diplomàtic europeu, va ser duríssim.
Sí,
i que no ha passat res, evidentment.
Clar, el que es queixa la militància palestina o la solidaritat internacional és que al final tot es queda en paraules. O sigui, el que nosaltres defensem amb els actes que fem i totes les mobilitzacions no és res més que es compleixi amb el dret internacional. És a dir, hi ha les resolucions de la ONU per les quals s'hauria de garantir el dret al retorn de refugiats, no? Tota una sèrie de drets que Israel no està garantint. Aleshores, que certs personatges importants critiquin Israel està bé per anar trencant aquesta impunitat, però no es trasllada amb uns fets. Ningú està obligant a Israel a complir amb el dret internacional que ja està escrit. No?
Quina és la situació ara mateix? Què us arriba, a banda del que veiem i escoltem als mitjans de comunicació? Què amoïna més ara mateix?
Clar, ara mateix estem arribant a un punt des d'aquests 4 mesos que...
4 mesos fa ja?
Clar, el 7 de febrer va fer 4 mesos del primer atac de Hamas al 7 d'octubre, no? Llavors, durant aquests 4 mesos, l'estat d'Israel ha assassinat a 30.000 persones palestines a Gaza i se n'han ferit més de 70.000. Llavors, ara mateix el que fa patir més és que un 75% de la població de Gaza, que estem parlant d'un 1,7 milió persones, estan totes refugiades a la frontera amb Egipte, a Rafah, en tendes de campanya, sense menjar, ni aigua, ni atenció mèdica, des de fa setmanes. No?
Egipte se n'ha desdit.
Clar, Egipte en el seu moment, Israel li va oferir cancel·lar-li tot el deute a canvi d'acollir totes aquestes refugiades, no? Vull dir, s'estan ja... ells parlen àmpliament d'èxode i de desplaçament de persones, no? I el genocidi estan evitant la paraula, però tot el que estan fent és un gran genocidi televisat, podríem dir, no? I en aquell moment Egipte doncs, va dir que s'hi negava, primer perquè no podia assumir doncs, acollir aquest nivell de població i després perquè assumir-ho voldria dir permetre-ho, no? Però ara què passa? Doncs que des de fa dues setmanes el Netanyahu va fer una amenaça, va anunciar que hi hauria un atac imminent per terra, que és l'únic lloc on encara no s'ha entrat per terra a Gaza, és Rafah, i tot i que fa durant tots aquests mesos l'ha estat bombardejant, vull dir, ha estat atacant el punt on s'estaven reunint totes les persones, la població civil de Gaza l'ha estat bombardejant des de fa mesos, però va anunciar que atacarien, no? I en aquest moment Egipte doncs, ha vist que no hi ha més que deixar-los entrar. Ho està fent una mica sense anunciar-ho, eh? Vull dir, com que no s'està dient en veu alta.
Ho permet.
Ho està permetent, està delimitant un terreny al Sinaí i està elevant uns murs de fins a 7 metres en una superfície de 13 quilòmetres quadrats perquè diu que hi podran entrar fins a 100.000 persones refugiades, no?
Clar, quan dius el Sinaí és el desert,
sí.
Allà no hi ha res.
Allà fa temps que Israel ho defensa com un espai desert, com si no hi habitessin persones, però és un dels motius on hi ha més tensió entre Israel i Egipte. Jo no sóc cap expert en política internacional, però sí que ara mateix s'està muntant allà un camp de refugiats per on si diuen que es preveu 100.000 persones, no respondrà a la necessitat real que hi ha ara mateix, no?
Sí, sí, jo em referia a la geografia. És,
sí.
És inhòspit total, és desèrtic.
Clar.
I recursos zero.
I ja estan muntant un altre mur. No? Vull dir, amb quants murs hauran de viure aquesta gent? Vull dir, tenim el gran mur que rodeja tot Cisjordània, després tenim el mur de Gaza i ara els portarem a un altre mur, a Egipte, no? Vull dir, és el que més preocupa ara mateix, aquest atac imminent per terra, no?
Quines iniciatives s'estan fent des de l'estat espanyol, des de Catalunya?
Doncs on s'està posant el focus ara mateix, que precisament lligues amb el que comentaves, no?, d'aquestes crítiques que s'han fet a l'estat d'Israel, doncs és pressionar el govern espanyol perquè es posicioni clarament, perquè el govern espanyol és d'un dels principals exportadors d'armes a l'estat d'Israel, de la Unió Europea, és a dir, més de la meitat de les exportacions de la Unió Europea a Israel les realitza l'estat espanyol, no? Aleshores, per molt que l'estat espanyol sigui relativament crític amb l'estat d'Israel, no? Les seves accions no ho demostren, no? Fa poc anunciaven que farien una donació de milions d'euros a la UNRWA, aquesta agència de la ONU pels refugiats palestins, però alhora l'estat espanyol està guanyant diners d'exportar armes a Israel i els està comprant armes a Israel, quan a més...
Ja, funciona en els dos sentits.
Sí.
També compra.
Sí, clar, l'estat d'Israel és un dels grans exportadors d'armes del món. És a dir, a través de l'ocupació palestina s'han muntat un gran negoci armamentístic perquè, bueno, ells venen les armes tested in combat, no?, que li diuen. Vull dir, són armes comprovades que funcionen i maten, no? I el que fa sobretot Israel és exportar. I a més això és il·legal, o sigui... No sé si que exportin, però que importin segur, perquè si el país on tu envies les teves armes, doncs...
Està en conflicte,
cometent genocidi,
sí, sí.
És il·legal, no? I l'estat espanyol ho segueix fent. Llavors, des de l'inici, des de fa 4 mesos, s'ha posat el focus en fer pressió a l'estat espanyol perquè realitzi un embarcament militar. I això lliga molt amb la campanya BDS, que és la campanya a nivell internacional que... des de la que s'aposta per la solidaritat amb Palestina, que és una campanya que neix el 2005 des de Palestina, és a dir, són propis palestins que inicien aquesta campanya, inspirant-se en la campanya de boicot que va posar fi a l'apartheid a Sud-àfrica.
Què volen dir les sigles BDS?
Les sigles fan referència a boicot, desinversions i sancions a l'estat d'Israel. La idea és una mica a trencar el suport internacional que comentava abans a l'estat d'Israel, perquè sense aquest suport... aquest estat no s'aguanta. És a dir, la idea és animar governs i empreses a que bloquegin, no?, aïllin aquest estat perquè no pugui mantenir la seva situació d'ocupació, no? crec que és important assenyalar que del que s'està en contra és de les pràctiques que realitza l'Estat d'Israel, no? Perquè una estratègia que utilitzen molt sovint és titllar d'antisemita el BDS, i de fet moltes protestes i iniciatives han estat perseguides a diferents països d'Europa, no? I és un... les iniciatives no van en contra el poble jueu, ni és una qüestió religiosa com l'Estat d'Israel pretén vendre molts cops, és una qüestió econòmica, d'ocupació, de drets humans, que no s'estan respectant, no? I el que es vol boicotejar és això, no té res a veure amb cap religió, no?
De fet, molts jueus del món s'estan posicionant a favor de Palestina, fins i tot els ultraortodoxos que veiem a vegades, que vam veure pels carrers de Jerusalem, també s'estan manifestant i també estan rebent, no? També l'exèrcit els castiga als seus propis, a la seva pròpia població, per pronunciar-se en contra d'aquest règim ultradretà de Netanyahu, no? Per això sempre diem no som antisemites, som antisionistes, que és aquest moviment feixista, podríem dir, que està duent a terme aquest règim d'apartheid a Palestina.
Parlàveu de grans campanyes a nivell de l'Estat, internacionals, i nosaltres, com a ciutadans, com a consumidors, hi podem fer alguna cosa?
Sí, de fet, el focus, les campanyes grosses estan enfocades aquí, però a nivell més local, per exemple, doncs, també s'estan entrant mocions als ajuntaments. Aquí a Vilafranca es va aprovar fa poquet una moció on es demana no només al govern, sinó també a les institucions locals que trenquin relacions amb Israel, és a dir, que la pressió també es pot fer des de lo petit fins a lo gran. I l'altra línia, no, la primera sigla, el boicot, doncs, també fa referència a les empreses i als consumidors. I doncs el BDS marca unes campanyes de boicot per assenyalar certes empreses que col·laboren amb l'Estat d'Israel o amb l'apartheid, perquè doncs la població no compri aquestes marques o els hi faci boicot, no? Per exemple, abans del Nadal vam fer una campanya coordinada a nivell de Catalunya, on hi vam participar des de Penedès en Palestina, de boicot a Carrefour, principalment, no? Carrefour.
Per què? Es té aliança amb Israel?
Carrefour...
Són francesos, no?
Sí, Carrefour principalment ha donat suport a l'exèrcit israelià, és a dir, des de que va començar el 7 d'octubre, com el més flagrant és que han publicat imatges donant packs bàsics als soldats israelians, no? Com Carrefour col·laborant amb l'exèrcit d'Israel enmig d'un genocidi, no? Però des de fa més de 20 anys que tenen altres col·laboracions, no? amb l'exèrcit d'Israel. Llavors, una mica el que es busca és, doncs, grans empreses en les que pugui haver-hi un impacte si la població deixa de comprar-hi, que tinguin una col·laboració clara amb l'exèrcit o l'Estat d'Israel, no? Aquí es va posar el focus en Carrefour, però també hi ha campanyes en marxa contra HP, l'empresa d'informàtica...
Hewlett-Packard.
Sí. La companyia d'assegurances AXA, McDonald's, Siemens... Doncs són empreses que de diferents maneres col·laboren o amb l'exèrcit o amb el govern israelià, no? Hewlett-Packard és a nivell de tecnologia i mitjans de control de la població palestina, no? Doncs s'anima la població a que no hi compri, i des de diferents col·lectius, doncs, a vegades fem això, campanyes de sensibilització i d'anar a assenyalar certes empreses.
I també certs productes, no? Perquè, per exemple, nosaltres vam visitar la vall d'en Jordà, que és el territori de Cisjordània que és més proper a la frontera amb Jordània, i allà és una vall on, per exemple, si conreen la majoria de dàtils que s'exporten a molts països, no? I són en terres que s'han expropiat de propietaris palestins, no? Per dir-ho d'una manera. Llavors, a casa en Matller, per exemple, hi podem trobar dàtils que venen de Palestina, no? I et posa que són d'Israel, són dàtils que s'han fet amb recursos d'aigua robada, amb terres robades. Llavors són els dàtils és un dels productes que també, més a nivell simbòlic, fan més mal, no? Perquè arribes allà i veus totes les plantacions i tot d'espais que ja no pertanyen als palestins i després nosaltres aquí els comprem com si res. Llavors, doncs, també animar tota la gent que si va a comprar aquestes botigues i veu dàtils, doncs posar queixes...
Mirar l'etiqueta d'on venen, no, primer.
Perquè ja no és allò que diguis, no, comerç de proximitat, sinó que ja no és, és un comerç que ve d'un genocidi, no? Llavors és més greu, diguéssim.
I des de Penedès en Palestina prepareu alguna campanya o alguna acció imminent?
Sí, aquest cap de setmana és la segona convocatòria de mobilització estatal. Se'n va fer una fa un mes, el 20 de gener, i aquest cap de setmana es convoca una altra jornada de mobilització. Bueno, l'eslògan bàsicament és aquest embargament militar de l'estat espanyol a Israel i bàsicament doncs, demanar un alto al foc a Gaza i que es respecti el dret internacional que comentàvem. No? Aleshores, hi ha convocatòries a ciutats de tot l'estat espanyol i aquí des de Vilafranca hem decidit convocar el dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila perquè... Bueno, perquè aquesta convocatòria coincideix amb els actes de Junteu-vos que es preparen des de la Garalda i com que després hi ha una xerrada a les 7 al Vinceum, doncs així sumem esforços i animem a la gent a venir a la nostra convocatòria.
I per després anar a Junteu-vos, que aquest any parlen d'antifeixisme i llavors crec que va molt lligat, no, la temàtica, així que segur que aprendrem moltes coses, segur que es parlarà de Palestina i una miqueta doncs, dedicar aquest cap de setmana a parlar una mica del feixisme que fa molta por, no?
Doncs, Cristina i Marçal, moltes gràcies per haver-nos acostat avui la lluita, la resistència del poble palestí, de parlar-nos d'aquestes campanyes, de com es pot col·laborar i de les activitats a les quals ens podem sumar des del Penedès. Un plaer, que vagi bé.
Gràcies.
Un dia, John Berger va dir que la presó a cel obert més gran del món es diu Gaza. Palestina. Sempre en el lloc inhòspit, insondable i indefinit que hi ha entre la pell i la ràbia.
My body was a TV'd massacre.
Avui el meu cos ha sigut una massacre televisada.
Today,
avui,
my body was a TV'd massacre.
Ha sigut una massacre
Today,
televisada.
My body was a TV'd
Quan després d'estar tota la nit
defeccionant
el meu anglès
my English, and I learned
llegint-me
my UN
totes les resolucions de les Nacions Unides, algú m'ha preguntat
Miss Ziada, don't you think
no creu que tot això s'acabaria i deixessin d'ensenyar
so
un diàleg als seus fills.
Pause.
Són Mireia Vives i Borja Penalba cantant Palestina entre la pell i la ràbia.
Quan la paciència no s'amaga a la punta de la meva llengua mentre les bombes cauen sobre Gaza, pausa! Nosaltres ensenyem vida, Senyor. Nosaltres ensenyem vida després d'aquells hagin ocupat fins a l'últim cel. Nosaltres, Senyor. Nosaltres ensenyem vida després d'ells hagin construït els seus assentaments i hagin aixecat els seus murs de apartheid fins molt més enllà de l'últim cel. Nosaltres, Senyor, nosaltres.
Els
palestins ensenyem vida.
Jo no sé on anar, jo no tinc paisatge, jo no tinc pàtria. De les mans el cor, del meu cor cristal,
Penedès en xarxa.
Les notícies.
Bon dia, són 12:15 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa i comencem per explicar-vos que la Diputació avança els ajuts a les ADF del Penedès, Garraf i Anoia perquè puguin iniciar la vigilància forestal l'1 de maig. La Diputació de Barcelona ha avançat aquest any el suport econòmic i tècnic a les agrupacions de defensa forestal de la Vegueria Penedès, també a les d'altres zones de la província de Barcelona, com pot ser el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental i el Barcelonès, tot plegat perquè l'operatiu de vigilància pugui començar en aquestes comarques l'1 de maig. Els ajuts emmarcats dins del Pla de Prevenció i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació s'han avançat en aquest context de sequera i del risc de foc al bosc. Durant els dies i hores de perill, alt i molt alt d'incendi, la Diputació dona suport a l'activació d'una unitat ADF a cada municipi de les 7 comarques amb coordinació de la Federació d'ADFs del Penedès-Garraf, la del Baix Llobregat, l'Anoia, Maresme i Vallès Occidental. Les ADF realitzaran tasques de vigilància preventiva i informaran de les incidències detectades i la Diputació de Barcelona realitzarà les actuacions necessàries fins a la seva resolució definitiva. L'alberg municipal està en ple funcionament després de les obres de millora energètica a Vilafranca. L'alcalde, Francisco Romero, i la regidora de Joventut, Montse Royó, han visitat l'alberg municipal després que aquest ja estigui en ple funcionament amb les obres de millora energètica que s'han dut a terme els últims mesos. El projecte que s'ha realitzat ha tingut un cost de 255.000 euros i l'Ajuntament s'ha fet càrrec de 144.000 euros. La resta, 111.000, han anat a càrrec d'una subvenció del programa Next Generation. La regidora Montse Royó explica que les millores s'han fet en l'alberg, sobretot en aspectes que tenen a veure amb la millora climàtica i l'ús de l'energia. Així doncs, l'alberg ja pot acollir tothom que vulgui participar en activitats esportives i culturals que es facin a Vilafranca, un dels objectius de l'actual mandat. I comença el curs d'idees per la rehabilitació i modernització de l'edifici del Casal Municipal. El projecte presentat per l'Ajuntament de Cunit té un valor d'1.800.000 euros. Tal com es va anunciar, el projecte de remodelació del Casal Municipal és l'objecte de la subvenció de l'Ajuntament de Cunit que va demanar els fons Next Generation, concretament dins de la línia d'ajuts per la rehabilitació d'edificis de titularitat pública. El projecte presentat té un valor d'1.800.000 euros i contempla una renovació total de l'edifici que data de finals del segle de la dècada dels 80 del segle passat. El proper 26 de febrer acaba el termini de proposta d'equips i estratègies pel projecte de remodelació. Un jurat independent estudiarà les propostes anònimes presentades i escollirà tres equips per la segona fase en propostes concretes del concurs d'arquitectura promogut per l'Ajuntament de Cunit amb l'objectiu de promoure la participació activa dels professionals de l'arquitectura i el disseny en la preservació i posada en valor del patrimoni cultural del municipi i que modernitzi aquest equipament. El concurs està obert a professionals del món de l'arquitectura i convida a presentar les propostes innovadores i sostenibles que abordin la rehabilitació del casal amb una visió contemporània i respectuosa amb la seva història i el seu entorn. I acabarem per explicar-vos també que la gent gran de Castellví de la Marca explicarà contes a l'escola al Castellot de la Munia. L'Ajuntament de Castellví, a través de la dinamitzadora de gent gran, promou un taller intergeneracional que consisteix en oferir a l'escola al Castellot la possibilitat que la gent gran del municipi expliqui contes als infants del centre. Aquest projecte es realitzarà amb la col·laboració de l'escola al Castellot i sumar acció social i es farà cada dimecres de 9:45 del matí a 12:15 del migdia. La gent gran que vulgui participar-hi pot trucar a l'Ajuntament o adreçar-se a la dinamitzadora de la gent gran. Aquest nou projecte marca el final del recull d'imatges i documents culturals del municipi que ha aportat a la gent gran de Castellví de la Marca.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 12:15. La recta final dels dijous la fem, com bé sabeu, de la mà de la música. Avui amb la Janet Porter, que una vegada al mes ens acompanya amb les seves ones de música. Tornem a la capital del Cava, doncs, on ens espera amb l'Eli Jiménez. Avui per conèixer un jove músic penedesenc.
Tal com fem una vegada més, la que ens acompanya aquí als estudis del Penedès en Xarxa, aquí a Ràdio Sant Sadurní. És la Janet Porter, la directora de l'Escola de Música. Janet, molt bon dia, com estem?
Pues molt bé, com sempre.
Si et sembla, abans de presentar el nostre convidat, que avui tenim convidat i sempre ens agrada molt tenir gent, que ens portis gent perquè ens permet conèixer músics de casa, explica'ns actualitat de l'Escola de Música. Què tenim?
Bueno, aquest mes ja comença a haver-hi bastanta teca, però aniré ràpid perquè vull tenir molt de temps per poder parlar amb el convidat. El divendres 23, la Combo Gira, que ja sabeu que és això que fan els combos de les quatre escoles que se'n van d'una en l'altra, aniran a Hostalets de Pierola. Després, aquest dissabte també, tenim la roda d'instruments per als alumnes d'iniciació 1, que és el moment en què els ensenyem tots els instruments que hi ha a l'escola, els poden provar, fem com una espècie de gincama i s'ho passen bastant bé, i així coneixen, perquè l'any següent tenen que escollir instrument. I després ja ens n'anem al març, que el 8 de març col·laborarem amb la Igualtat per fer una miqueta de concert el Dia de la Dona. El 9 de març tenim la trobada de corda fregada aquí, a Sant Sadurní, que organitzem nosaltres, i en participarà la EMAP, Piera, Hostalets de Pierola i Sant Pere de Ribes. Serà la Fascina. I el que és el concert hi està tothom convidat, que serà als voltants de la 1. I després, doncs, ja serà el 17 de març que anirem a la EMAP, anirem, em sembla que és a la Granada, però encara no ens ho han confirmat, a la trobada de vent. Vull dir que tenim ja bastanta
feina. Ja comences, nota, sempre ho diem, quan comença a fer bon temps, i clar, com que no hem tingut mal temps aquest any, doncs la cosa s'acumula.
Aquest camí tan fi, tan fi, qui sap on mena. I és a Pila, o és a Pila, la carena. Un lliri blau, color del cel, nina, nina. No no passis, i un mel de nina. Serà dresida del gosar, rosola en grata, o en camí de damunt. Un gat de mata, o ben resa per a dormir. No passi pena, aquest camí.
Doncs avui us presento un nou músic de proximitat, que a més em fa molta il·lu perquè, a part de que és un tio molt maco, és un músic que em sembla molt, molt interessant, molt original, molt fresc, i això, i té una manera molt personal de fer música, i trobo que en aquests temps ser una mica original i això doncs, té un mèrit especial. És el Pol Lupion. Hola!
Hola!
Ens presentes una miqueta aquesta cançó que acabem de sentir?
Sí, aquesta cançó és la cançoneta Incerta, que és un poema del Josep Carné. I aquesta gravació és el primer cop que vaig anar jo a un estudi a fer alguna cosa. I, bueno, li tinc carinyo perquè és un moment incert quan vaig fer això, no? Empenta de fer-ho. Desconeixement i descobrir. Llavors, és com la primera cançó que va sortir així, de cop. No?
És molt guai. A mi la veritat és que m'agrada molt aquesta cançó, la trobo molt. Camina superbé i és guatxis.
És fresqueta.
Doncs el Pol és de Sant Quintí, fa música des de molt petitó, va començar amb el piano i amb el saxo. Després crec que vas venir a l'Inter a fer batxillerat.
Sí.
I llavors vas començar a fer guitarra amb el i combo amb el Víctor. També vas fer una classe de cant amb mi, que espero que t'ajudés amb alguna cosa.
I tant.
I llavors vas tenir el teu primer grup, que es deien Blind Bullet.
Blind Bullet, sí, sí. Va... Un grup efímer, quasi. Vam fer un parell de concerts i bueno, es va anar despenjant gent, va venir altre, i ens vam anar a canviar el nom, i al final ens hem dit la ganga, i és el que funciona ara, no? Però sí, sempre un company d'aquí sempre ens deia, sempre sou els mateixos, però es canvia el nom.
Però sobretot el que es manté és el Jordi Gana, no?
El Jordi Gana. El Jordi Gana és el... Sí, és l'aliat des del primer moment. Sí, sí, és un engrescat.
Pues també m'agradaria molt sentir un tema de la ganga i que el sentiu tots vosaltres, encara que sigui, com fem sempre, un trosset. I si vols presentar-la tu...
Sí. Aquest tema va sortir d'un desamor, no? Algo que em van dir. I vaig trobar-me amb el Jordi. Sempre el modus operandi és em trobo amb ell, començo a cantorrejar algo, a ell se li acudeix alguna cosa i va sortir un reggae molt fresc, no? I vam gravar-ne un videoclip i tot, i és... havia de ser la cançó del verano passat.
Catxis.
Potser serà la del següent.
Sí, donem-li temps, donem-li temps.
Donem-li temps.
Ressaca, es diu.
Ressaca.
Nena, vaig amb ressaca, ai, quin mal de cap. Nena, vaig amb ressaca i encara no he esmorzat. La nit s'ha fet molt llarga i massa que ha durat. De debò que tu ets molt maca, però el cor m'has trencat i ja no et vull tornar a veure mai més. No vull ser així, però tampoc ser diferent. I ara tinc una ressaca de cavall. Fins aquí puc explicar.
Uau, ara entenc lo de la bola de discoteca que he vist. Ah,
sí.
Perquè l'entrada és totalment de disco de los 80, quasi, o
sí,
90, no?
És molt...
Tot i que després...
Sí, és guai, perquè té un toc com modern, però també personal, no? És
sí, sí.
Una barreja... Sí, estem satisfets. Ha sigut una experiència nova, gravar amb un altre productor que no ens vam acabar d'entendre, no? Però al final... ni tan mal.
Però si no us veu entendre, musicalment sí,
sí,
no?
Musicalment,
més o menys,
sí,
perquè
sí.
Sona molt bé. Aquest que, per home. Cert, parlant dels 80, quin tipus de música escoltes o quina música diries que ha influït una mica en la teva forma de fer?
A mi, els Beatles m'han tornat molt loco. I el Jimi Hendrix també... Últimament estic molt posat amb l'escena catalana, així, indie. De Sousa, Maria Lluïsa, que ja van plegar. També vaig descobrir, no fa molt, el Surfing Searles, que és un grup així com Puncarra, que ja van plegar també. I... O sigui, vaig començar escoltant molt de metal, ara ja no puc. Ara m'agrada molt el pop, i tant les balades més sentides com les coses que m'arrenquen a moure'm sense quasi voler-ho, no?
Mm-hmm.
Sí.
I normalment toques la guitarra i cantes, o a vegades toques el baix, o com... Perquè sé que fas una miqueta de tot,
sí,
no?
Sí. L'any passat vaig estar tocant el baix amb Rabanaques, que és el grup del Frank Colts, el del bebop.
Mm.
I quan gravo, també tinc un petit estudi a casa, i allà sí que gravo bateries, els teclats, el baix i...
Fas una mica de Prince, de fet.
Molt bé.
Estaria bé, no? Tenir un Prince de Sant Quintí. El Prince de Sant Quintí.
El Principito, no?
I continuant en coses interessants que vas fent, un altre dels grups en els que estàs implicat és un grup que només el nom ja m'agrada, que es diu Potser Dimarts.
Potser.
Potser, o potser no. Però
sí.
Com a nom de grup, està guatxi.
Sí, dona molta confusió. De... Per exemple, aquest divendres tenim concert a Vilafranca i quan ho dic, dimarts toqueu? Dius el nom i tot. Però bueno, sí, és un projecte que va començar més o menys a l'hora que de tocar amb el Jordi Gana, amb un que és noi que es diueix a Sant Quintí, que es diu Jordi Cercós. Només vaig amb Jordi. I sempre havíem sigut un duo amb la ambició de formar una banda, no? I ara aquest passat estiu ja vam armar-la bé i ara estem supercontents amb com sona i és algo com molt curat. De... Som curosos a l'hora de fer les cançons i amb la ganga anem a pinyon i aquí anem per feina, però...
Més meticulosos.
Amb compte, sí.
Molt bé. Mm. Doncs podríem ara escoltar la cançó Please Don't Mind de Potser Dimarts.
She for sure has the sweetest thing around. Well, she's still the one I love so tenderly. Well, she never done something wrong. She thinks she's always right. For sure she's often tight. Please don't mind. Please don't mind. Please don't mind. Please don't mind. Night enters the room. Darkness and bad breathing. You can see with all this bloom. Be my guest. Be my guest until the rest. Be my guest till the rest. Be my guest till the rest. Be my guest till the rest.
Que bonic, no? És com més clean, no? És com, l'altre és més... Ah, saco paco! Sí. I aquest és com més clean, més cuidadet, el que deies, no? Mm. I el guitarrista, és el Jordi?
El Jordi. És una... Ens cau la bava amb ell.
Sí.
Mira que des de fa anys que toquem, però... És... Estic enamorat.
Bueno, això està bé, està
molt
bé.
Està bé.
I això, aquestes dues bandes, les vas alternant amb coses tu sol, no?
Sí, sí. Això a vegades és un tema que... si estic bé, estic fi, funcionen les dues a meravella, no? Però sóc una mica d'alts i baixos, no? I a vegades una té més tirada que l'altra. Per exemple, la ganga de cop funciona molt bé perquè la gent, tothom tarareja el poropopo. I després no funciona perquè no fem els deures, no? De gestió i tal i qual. I potser dimarts fem totes les gestions, de cop ningú canta res, de cop funciona... És molt... Yeah. Però sí, es van alternant.
És fotut aquest mundillo, perquè va com va i no saps mai com anirà i, i bueno, és també, durillo.
És com... Però... La part xula és que són coses totalment diferents i puc expressar-me en molts registres completament diferents. Però això també és lo dolent, no? D'haver de fer-te dos huecos en el mercat, no?
Clar.
Però bueno.
I parlant de huecos en el mercat, el que també he vist és que has fet unes incursions en el mundo OT.
Sí.
Explica'm això, perquè jo quan em van enviar un link i em van dir, mira, aquí hi ha, jo, ah, que fuerte!
Sí. Jo, la veritat és que mai ho havia seguit, ni res d'això. Bueno, però les meves germanes sí que són fans i em van, bueno, no insistir, però em van animar bastant a que ho fes. No? I primer vaig anar al càsting de Barcelona. O sigui, això és que fan un càsting a cada ciutat, no? Mm. I al final escolleixen. Escollen a... Van ser 106, em sembla, 106 Guaira. O 108. Es presenten com, no sé, una borrada. 10, 12.000 o així. Jo vaig anar a Barcelona, no m'ho vaig preparar, i vaig fer el panoli. Vaig quedar en blanc i tot. I després, unes setmanes més tard, vaig anar a València amb la meva mare, amb la furgoneta i tal, i vaig fer el primer càsting i bé, o sigui, no m'ho vaig creure, que, o sigui, em van posar la pegatina aquesta i, vaja, em van preguntar si em trobava bé. Estava allà a blanc. I l'endemà va ser la següent fase i és això, m'ha passat comptades vegades, això de sentir-te connectat amb algo que tot va com ha d'anar, tot va anar rodat. I vaig passar a la següent fase, no? La següent fase, això va ser el juliol, i la següent era l'octubre. I clar, tot aquest temps, no crec que sigui gratuït, sinó que en aquest temps es descarta gent sola, no? Jo vaig ser un d'aquests, perquè vaig estar-me preparant molt mentalment per si em deien que sí, i també vocalment, o sigui, vaig fer feina, però no per si em deien que no. I quan vaig estar allà, vaig estar molt cohibit, molt...
Massa pressió, no?
Sí. Sí, però al final crec que me la vaig posar jo mateix, la pressió, perquè...
Bueno, és que desgraciadament som nosaltres qui ens la posem, eh? Perquè total, veus, els importa un pepino.
Exacte. Com que el cap juga passades que no... Que no ho espero. I ara, bueno, van dir que no. Jo, mira, una anècdota... Sortint d'allà, era un hotel, eren 3 dies, i jo vaig estar el primer i ja està. I sortint, és que no m'ho creia, que va ser que no. I em van trucar, i vaig dir, s'ho han repensat. Ja està. I diu, hola, està contento con su seguro de hogar.
No s'ho havien repensat.
No, molt dur, molt dur. Però...
No, no, és... A veure, aquest tipus de coses és molt difícil, realment, i no necessàriament, i ja ho has vist, suposo, agafen a les persones més interessants o perquè volen uns perfils i tenen unes coses, no?, molt clares a l'hora de seleccionar.
Mm. Sí que a mi m'hagués jugat a favor si en comptes de... un dia, si el passes, segueixes, si no, te'n vas. Si haguessin fet 3 dies... Va, el primer malament, però el segon bé, el tercer bé, i fer una global, potser. Però, bueno, sí, o sigui, potser no agafen la millor gent, però sí la millor gent d'aquell dia.
No? Mm-hmm. No sé. Bueno, i sapiguer aguantar la pressió i això. Bé, doncs, se nos està acabando el tiempo, caballero. És un plaer i segur que podríem estar parlant molta estona més. Però tenim moltes ganes de sentir-te cantar en directe, ja que... Has portat la guitarra i podem tenir aquest honor. Cosa que ens encanta, Eli.
I tant, sempre és un luxe. Han afegit, eh?
Sí, sí. I llavors, si vols, ens presentes una mica la cançó que ens cantaràs.
Vale. Estic dubtant entre dos, bastant. Ah. Però hi ha una molt curta i molt nova, i una altra no tan nova, però està bé. Faré la més nova, perquè la tinc més sobre segur, em sembla. Vale. Es diu copiar.
Copiar.
Copiar o alguna cosa així. Sí, no té títol definit, però va de copiar.
D'això que fem quasi tots. Vaja.
Sí.
Alguna vegada, com a mínim.
Vegada.
Vale. Doncs, si us sembla, amb aquesta cançó ens acomiadem. Pol, un veritable plaer tenir-te al Penedès en xarxa amb nosaltres. I, Janet, ens retrobem el mes vinent.
I tant, aquí estaré. Adéu.
Adéu.
Cantant pensava alguna cosa que agradi a tothom. Cap ficat rumiava, poder ningú s'hi sent correspost. Copiaré es plantejava una batxata que ara es porta molt. Show. més que còpies pensava. La seva gràcia roman en qui són. Però còpia una miqueta pensava. Algun acord, una paraula per cançons. Jo copiaré a tothom qui em sembli. Jo copiaré a tothom. M'agrada de Souza i la Ludwig van. Poder els copiaré contraband. Poder els copiaré contraband. Poder els copiaré contraband.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Aquest dijous al programa hem tingut dos músics, el Pol Lupion, a qui acabem d'acomiadar, i hem obert, tot parlant de l'aniversari de la nau de Vilafranca, amb una de les bandes que hi tocarà demà, l'Adrià Florido. Així que la nostra cançó final d'avui és un homenatge a tots dos i a tots els músics de carrer que canta Xarango. Fins demà.
Sobre la pell el sol ens crema, si estem junts crema la nit. Malgrat camino sense cap casa, sóc l'aixopluc dels teus petons. Vinc a encendre foc a la plaça. Hey! Oh, 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 oh. Jo sóc músic de carrer.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.